IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
Capítol 3. L'arxivera. Havíem tornat al refugi de matinada, esgotats, però amb la primera peça del trencaclosques a les mans. Aquell estoig de bronze i el vidre gruixut i estriat que hi havia a l'interior reposaven al centre de la taula del menjador, il·luminats per la llum grisa del matí. Era la prova física de que la xarxa de l'arxiduc era real. Però l'eufòria de l'èxit ens va durar ben poc. Havíem obert el primer pany a Santanyí, sí, però quan vàrem intentar processar el segon dibuix de l'espectrograma, ens vàrem topar amb un mur de formigó armat.
Res, no hi ha manera. Es pot saber què dimonis va estudiar aquest home?
Segueix sent un galimaties?
Absolut. He passat tots els diccionaris de xifratge clàssic. He aplicat atacs de força bruta, patrons de Vigener, xifratges de substitució de l'època victoriana. I no en trec ni un tres ni un ratlla. Mira la pantalla, Núria. Sota el dibuix d'aquest segon orgue no hi ha tecles ombrejades ni acords musicals, com en el primer. Només hi ha aquesta sèrie de lletres i nombres. El que sembla ser un 18 en nombres romans, més un punt, un 4, un guió i un 2. Estic buscant una lògica matemàtica, però això és un codi sec.
És que potser no hi ha cap matemàtica, Ramon. L'arxiduc Lluís Salvador era un home de lletres, d'història, d'humanitats. I si aquest codi és una referència a un dels seus llibres... O una pàgina d'un mapa antic de la seva biblioteca. L'informàtica moderna no et servirà de res si no saps quin llibre emprava de clau. Si és que és un llibre.
Llavors l'ordinador no ens serveix de res. I després tenim això, un vidre que pesa com el plom. Amb aquestes estries concèntriques tan estranyes i un paperet que diu Ignis. Què creus que és? Una lent d'un telescopi?
No ho sé. És massa gruixut. Pareix una cosa feta a mida. Una peça d'òptica molt precisa. El problema no és només el codi o el vidre, Ramon. El problema principal és que estic totalment perduda amb el dibuix de l'orgue. No tenc ni idea de quina església és.
Segur? El dibuix de la façana es veu perfectament clar.
Sí, es veu perfectament. I precisament per això sé que no el conec. És un instrument monumental. Fixa't en aquesta part d'aquí. Això s'anomena trompeteria de batalla. Són els tubs que surten en horitzontal cap a fora, com si fossin els canons d'un vaixell. I l'estructura de fusta és pur renaixement. He revisat els 9 volums de Die Balearen i he repassat tots els catàlegs d'orgues de Mallorca, des de Palma fins a Artà. Res de res.
Podria haver estat destruït durant la Guerra Civil, o reformat, o potser el van vendre.
Un orgue d'aquestes característiques deixa rastre documental. Són milers de tubs i tones de fusta. Això no desapareix sense deixar una factura o un registre en el bisbat. I aquí, en els meus llibres, no hi és.
Anem a cegues. No sabem cap on hem de tirar ni quina és la contrasenya del pany. Necessitem algú que ens aporti una visió externa.
Idò, anirem a veure la persona que té més informació de patrimoni de tota l'illa de Mallorca, na Margalida Llinàs.
Qui és na Margalida Llinàs?
L'arxivera en cap de la diòcesi. Va ser professora meva a la facultat i és una autèntica enciclopèdia vivent. Si hi ha un document d'un orgue que s'escapa a les publicacions oficials, ella el té guardat al seu cau. L'arxiu diocesà feia olor de cera freda, de pergamí i de secrets guardats durant segles. Caminar per aquells passadissos era com passejar per l'interior d'un rellotge aturat. Les prestatgeries de fusta massissa s'enfilaven fins al sostre, atapeïdes de documents assegurats en cordes. Al final del darrer passadís, asseguda sota la llum d'un flexo i envoltada de caixes folrades de tela, hi havia na Margalida.
16 i 16 són 32, més l'impost de la corona... Ai, senyor... Núria, fia,
Quina alegria veure't per aquestes catacumbes. I tu sense avisar ni demanar cita.
Margalida, com estàs?
Ho sé, perdona l'urgència. Necessitava consultar-te una cosa de patrimoni i ja saps que per telèfon aquestes coses no s'expliquen bé. Mira, et presenta en Ramon. En Ramon Vilaseca.
Bon dia, Margalida.
Bon dia, Ramon. De tu he sentit campanes. Benvingut al regne de la pols. Veniu, veniu. Segueu-vos aquí a la taula de lectura. Què vos du per la meva cova? Que potser estàs fent un reportatge d'investigació d'aquests que et donen mal de cap, Núria?
Més o menys. Estan seguint unes pistes antigues sobre patrimoni musical i estic encallada. Necessit que miris aquest dibuix. Hem d'identificar aquesta façana. He donat 1000 voltes al catàleg de Mallorca i no enquadra en cap construcció coneguda. Sé que no és un orgue d'en Jordi Bosch.
Quina meravella de traç. Teniu raó. Això no és de l'escola mallorquina. Fixeu-vos en la trompeteria horitzontal. Quina agressivitat, quina força visual. Clar que no el trobes als catàlegs de Quinúria. Has estat cercant a l'illa equivocada. T'ha fallat la brúixola.
Com? Vols dir que no és a Mallorca?
En absolut. Aquesta disposició dels 3 castells de fusta, l'escut central d'aquí dalt, la forma gairebé imperial de la caixa, aquesta és l'orgue de l'església de Santa Maria a Mahó.
Mahó? Menorca?
I tant. I no és un instrument qualsevol, Ramon. És una autèntica bèstia acústica. Va ser construït l'any 1810 per un suís, en Johann Kipurz, amb l'ajuda d'un mestre fuster alemany. Té més de 3.000 tubs i 4 teclats. És una de les joies més grans de tota Europa. No sé quants anys tardaren en acabar a pagar-lo. Per anar a veure'l, vos tocarà agafar el Gracell i el Lots.
Així que l'arxiduc va escampar el mapa per totes les illes.
L'arxiduc? Per què no manau l'arxiduc? I Salvador?
Perquè hem trobat això en els seus arxius. I a davall d'aquest dibuix, Margalida, pots mirar el test que hi ha just aquí al marge dret? Al costat de les inicials ALS.
Això d'aquí? Semblen una X, una V baixa, 3 Is, 18 en nombres romans, més un punt, un 4, un guió i un 2. No pareix llatí eclesiàstic ni cap signatura de mestre organer.
Pensem que és un codi encriptat, però està tancat a pany i clau, informàticament parlant. No hi trobem cap patró aparent. Tens idea de si l'arxiduc feia servir algun sistema de criptografia en els seus documents oficials?
Ai, amics meus. Tots sabem que l'arxiduc era un erudit brillant, un mecenes de la ciència, però la seva vida privada era un home extraordinàriament hermètic. I es va tornar més distant quan l'obligaren a abandonar Mallorca en esclatar la guerra a Europa el 1914. L'arxiduc no emprava codis oficials, Ramon. Emprava sistemes de xifratge completament arbitraris en els seus diaris íntims per amagar assumptes d'estat o, fins i tot, les seves pròpies relacions personals.
És a dir, que feia servir el mètode de les referències creuades. Agafava un llibre de la seva biblioteca personal i aquells números eren la pàgina i la lletra d'aquell llibre específic.
Exacte. I com l'arxiduc tenia milers de llibres i escrivia en mitja dotzena d'idiomes, per trobar el codi hauríeu de conèixer exactament com pensava. Us heu de ficar dins la seva ment. I jo no en som capaç, us ho ben jur. I mira que m'hi he cremat les pestanyes revisant documents històrics.
I no coneixes cap especialista? Algú de la universitat? Un company d'història contemporània?
De la universitat, no. Però conec algú que podria llegir aquest document amb la mateixa facilitat que si llegís el diari d'avui. Si de veres voleu arribar fins al fons, heu de contactar amb en Sebastià Font.
Sebastià Font? L'erudit?
Ell mateix.
Perdoneu la meva ignorància. Qui és el senyor Font?
Una institució en si mateix, Ramon. És l'autor del tractat definitiu sobre les possessions de l'arxiduc a la Serra de Tramuntana. Un dels acadèmics més brillants de les illes.
És molt més que un acadèmic, Núria. En Sebastià és un aristòcrata de Bressol, un gran mecenes de la cultura, però per damunt de tot és el col·leccionista privat més gran de tot l'arxipèlag. Ha dedicat tota la seva fortuna i la seva vida a comprar
cartes personals, manuscrits i diaris de l'arxiduc per mitja Europa. Té documents inèdits a casa seva que ni tan sols nosaltres somiem tenir aquí a l'arxiu. Si qualcú pot entendre com funcionava el cap de l'arxiduc Lluís Salvador i és capaç de trobar la lògica d'aquests números per dir-vos què heu de fer a Menorca, és en Sebastià.
I és accessible aquest senyor Font? Les meves experiències em diuen que els col·leccionistes privats adinerats solen ser molt gelosos. No acostumen a compartir informació valuosa amb forasters de manera gratuïta.
Oh, t'equivoques de cap a peus, Ramon.
En Sebastià és un encant d'home. És sumament afable, generós amb el coneixement, un autèntic senyor d'abans, com ja no en queden. A més, col·labora sovint amb el nostre arxiu finançant restauracions. Núria, Ramon, si necessiteu xerrar amb ell, el telèfon ara mateix. Si aneu de part meva, segur que vos rep avui hora baixa mateix. Viu a una finca a Valldemossa i li encanten aquests reptes. Segur que s'ho passarà d'allò més bé.
Margalida, de veres, ens faries un favor immens. Si podem desencallar això avui mateix, demà de matí partirem a Maó.
Deixeu-ho a les meves mans, Lots. Espereu-me un minut aquí, que vaig al meu despatx a telefonar-lo. Ara venc. No toqueu els manuscrits vells de la taula.
Estàs segura d'això, Núria?
De què?
D'ensenyar-li el plànol de l'arxiduc a un desconegut. Li posarem a les mans un document que s'amaga durant un segle. Crec que això és exposar-se massa i massa aviat.
Ramon, estem aturats. Jo tampoc vull anar repartint pistes pel món, però hem d'assumir la realitat. Sabem que l'orgue que cercam és el de Santa Maria de Maó. Però si no desxiframos el codi de lletres, arribarem a l'església, mirarem l'orgue asseguts a la banqueta de fusta i no podrem fer absolutament res. Necessitem un expert, un traductor. I t'asseguro que els acadèmics i col·leccionistes com en Sebastià Font viuen als niguls. Són feliços només estudiant i compartint el seu saber davant d'una tassa de te. És un home inofensiu. No ens farà cap mal. A més, anem plegats.
D'acord. Confiaré en el teu criteri. Anem a visitar el gran senyor de Valldemossa a veure què ens explica.
Arreglat. Li ha faltat temps per dir que sí en Sebastià. M'ha dit que tot el que dugui la firma i l'estil de l'arxiduc el fascina profundament. Vos espera la seva possessió a la carretera de Valldemossa a les 6 en punt. M'ha demanat que no arribeu tard. Valora la puntualitat britànica.
Moltíssimes gràcies, Margalida. Et dec un sopar i els crèdits del reportatge sencer.
Vés, vés. I sort per Menorca.
Pocs minuts abans de les 6 de l'hora baixa, pujàvem per la sinuosa carretera de la Serra de Tramuntana, envoltats per l'ombra majestuosa dels pins centenaris i les parets de pedra seca de Valldemossa. A la bossa hi duia els dibuixos de l'espectrograma i la peça de vidre estriat. Només desitjava que aquell erudit ens marcàs el rumb com si es tractàs d'una brúixola. En Ramon conduïa i jo mirava el paisatge per la finestra. El pols se m'accelerava de pura emoció intel·lectual. Estàvem a punt de conèixer el major expert viu en l'arxiduc Lluís Salvador, l'home que havia dissenyat el trencaclosques que ens havien decidit a resoldre. Quan vàrem aturar el cotxe davant la finca d'en Sebastià Font, vaig comprendre per què na Margalida parlava d'ella amb aquella admiració. No era una simple casa, era un santuari, una clastra de pedra majestuosa, envoltada de bugambílies, amb uns grans finestrals il·luminats per una llum càlida i acollidora. Tot d'una vaig sentir que era el lloc perfecte per trobar les respostes que cercàvem.
Déu-n'hi-do amb l'acadèmic. Aquesta finca val uns quants milions d'euros.
T'ho havia dit, que érem mecenes. Entrem. Ens estan esperant a la porta.
Heu escoltat Entre avui i demà La xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. Quan la tecnologia falla, només ens queda la saviesa de la ment humana.
En el pròxim episodi, na Núria i en Ramon entraran en el majestuós santuari d'en Sebastià Font, cercant la clau per continuar el seu viatge cap a Menorca, una trobada que ho canviarà tot. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca i na Pat Aguiló ha interpretat el paper de na Margalida Llinàs, arxivera de l'Arxiu Diocesà.
IB3 Podcast. Un món de sons.